Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Compte enrere per l'inici de la campanya electoral de les municipals i les europees. L'arrencada coincideix amb l'aval definitiu del Tribunal Constitucional a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Parlament Europeu. Montse Manent.
El tret de sortida d'aquesta doble campanya electoral serà aquesta mitjanit amb els tradicionals actes de penjada de cartells. A Tarragona, 12 candidatures diferents es disputen a l'alcaldia de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Cal destacar que actualment al plenari de l'Ajuntament de Tarragona el formen 7 partits polítics i 2 consellers no adscrits. Aquests partits polítics són el PSC, el PP, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, la CUP, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa i Units per Avançar. D'aquests partits polítics, Units per Avançar i Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa no es presenten.
Més d'un miler d'estudiants universitaris i de secundària d'arreu de Catalunya s'han manifestat a Barcelona per reclamar la rebaixa del preu de les matrícules a les universitats públiques.
Denuncien que els preus expulsen les classes mitjanes i treballadores de les aules. Així ho ha assegurat a la xarxa l'estudiant de la UAB, Anabel Flavit.
Estan suposant l'expulsió de la classe treballadora de les aules. Cada vegada han de pagar més. A més, no se té en compte que les beques són insuficients i que, a més, el preu del grau se li afegeix el transport, el menjar i el preu del lloguer, que, com sabem, no és gens barat.
A Sabadell, els Mossos d'Esquadra han detingut els pares d'un nadó de 20 mesos al qual se li van detectar nivells de cocaïna a la sang.
El menor, que ha estat ingressat uns dies a l'Hospital Pare Taulí, es troba ara sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La parella va portar el nen al Taulí perquè es trobava malament. En veure els símptomes amb els quals arriba, l'equip mèdic que el rep decideix fer-li una anàlisi que acaba determinant que té restes de cocaïna a l'organisme. A partir d'aquí, l'Hospital Sabadellenc activa el protocol davant de possibles casos de maltractament a menors. Després d'uns dies ingressat i de la detenció dels seus pares d'aquesta matinada, a quarts de 3, el nadó es troba ara sota la tutela de la Generalitat.
La candidatura independentista vinculada a Eines de País ha aconseguit imposar-se per primera vegada a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona.
Aquesta matinada s'ha tancat el recompte amb resultats diversos i baixa participació a tot Catalunya. A Terrassa, però, aquesta tendència s'ha trencat i han augmentat el nombre de vots.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
15 de les 25 vocalies que estaven en joc en les eleccions per sufragi universal de la Cambra de Terrassa han estat per a la candidatura encapçalada per Ramon Talamàs, president del Club Sacot Financer. Eines de País, l'altra candidatura, liderada per Natàlia Cugueró, economista al capdavant de la proposta sobiranista, n'ha obtingut 10.
Arrenca la 23a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi a Reus.
Fins diumenge passaran per la capital del Baix Camp 31 companyies que oferiran 22 espectacles i més de 100 representacions.
La nova ràdio, David Fernández.
A més, també trobarem els clowns Mortela i Manzani o l'Ateneu Popular Nou Barris, coproduccions del festival amb les companyies Domikowski i Agranov i Toti Toronell. Leandro Mendoza és el director artístic del Trapezi.
Lo que oferim és, són grans espectacles, grans de carrer, espectacles de teatre, espectacles de vela, una gran qualitat professional.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dijous doncs ve dominada pel pas d'un feble sistema frontal que de cara al final del dia comportarà un augment dels núvols i també algunes febles precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. De cara a la propera nit i matinada, aquestes precipitacions també poden afectar d'altres punts del Terç Nord, però en principi seria de fenòmens més aviat febles i aïllats. De cara a demà ens creua un petit sistema frontal, que això també doncs comportarà la possibilitat de ruixats, sobretot durant la tarda al Terç Nord del territori i cap al vespre vespre a d'altres punts del quadrant nord-est. En principi, serien d'intensitat feble o localment moderada. I pel que fa a les temperatures, avui, malgrat que l'ambient és molt suau al centre del dia, esperem que les temperatures, doncs, la veritat, siguin més baixes que no pas ahir. Ahir recordem que van arribar fins a 29 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Avui, en principi, tot i que encara podran arribar en aquell punt, aquests 28-29, a la resta del país, les temperatures seran molt més agradables. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. L'autopista P7 hi ha 7 quilòmetres de retenció de Sant Cugat del Vallès a Barberà en sentit Girona per un accident que ha obligat a restringir un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram, en el de Barberà. També hi ha 3 quilòmetres de Coll Papiola en sentit sud per anar cap a Martorell. A la B30, lateral de la P7, hi ha 5 quilòmetres de congestió a Cerdanyola en sentit Girona per aquest accident a la P7 i 1 quilòmetre de Coll Barberà en sentit sud, en sentit Martorell. A la Pota Nord, a la B20, retencions de Santa Coloma a Ramonet, a l'Usa Trinitat, en sentit sud. A la C17, 2 quilòmetres de retenció a Parets del Vallès, en sentit sud. A la C58, 2 quilòmetres de cua a Sant Quirze del Vallès, en tots dos sentits, intenció de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. A la 2, hi ha 2 quilòmetres de retenció a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. A la B23, retencions de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues, l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32, retencions de Gavà Esplugues, en sentit Barcelona. I també destaquem la Nacional 2, on es dona pas alternatiu a Arenys de Mar per obstacles de la via, i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassant tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20, hi ha retencions d'Esplugues, la via Júlia, en sentit Besòs, i la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca, Bon Pastor, en sentit Besòs, i de Rambla Prima, la Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny, vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Compte enrere per l'inici de la campanya electoral de les municipals i les europees. El tret de sortida arribarà poques hores després que el Tribunal Constitucional hagi donat llum verda definitiva a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per concórrer a les eleccions al Parlament Europeu.
El Tribunal ha inadmès per unanimitat els recursos presentats tant per Ciutadans com pel Partit Popular contra la decisió del jutjat de Madrid de permetre la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les eleccions europees. El Constitucional considera que no es viola cap dret fonamental. Així acaba la polèmica que va portar la Junta Electoral Central a vetar els tres líders independentistes de la llista de Lliures per Europa.
Sigui com sigui, aquesta mitjanit se celebren els tradicionals actes de penjada de cartells que a la pràctica donen el tret de sortida, aquesta doble campanya electoral.
Pel que fa a les municipals, 113 localitats catalanes ja saben qui serà el seu alcalde perquè només hi ha una candidatura. Representen el 12% de les poblacions catalanes.
On sí que s'hi han presentat, però, més candidatures és a grans ciutats com Tarragona, on en aquestes municipals hi concorreran fins a 12 partits en la cursa per a la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Cal destacar que actualment al plenari de l'Ajuntament de Tarragona el formen 7 partits polítics i 2 consellers no adscrits. Aquests partits polítics són el PSC, el PP, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, la CUP, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa i Units per Avançar. D'aquests partits polítics, Units per Avançar i Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa no es presenten, però sí que ho fan en Comú Podem Tarragona i a Suma, ara Tarracó 5 Estrelles, Centrats per Tarragona, Assemblea per Tarragona, Vox, Pacma i el PDeCAT passa a ser Junts per Tarragona. Per tant, 12 partits opten a tenir representació al consistori en aquests comicis, on no es preveu un guanyador clar ni tampoc un partit que destaqui per sobre els altres. Ara s'haurà de veure com avança la campanya electoral de cada partit polític.
El candidat socialista a la presidència del Senat, Miquel Iceta, ha dit que seria un error que el Parlament evités que un català presidís la Cambra Alta. Iceta, que necessita ser elegit senador per designació autonòmica, ha demanat que respecti la regla no escrita que diu que els grups no veten els candidats escollits pels altres partits.
Iceta és candidat a substituir l'expresident José Montilla, que ha renunciat al seu escó a la Cambra Alta. El primer secretari del PSC ha recordat quina és la costum al Parlament i ha reivindicat els més de 600.000 vots rebuts les darreres eleccions autonòmiques. Miquel Iceta ha destacat, a més, que es tracta d'una oportunitat única.
Soc conscient de la importància que pot tenir en aquest moment, un moment greu de la política catalana i espanyola, la presència d'un català al capdavant del Senat. En la meva opinió, seria un greu error que el Parlament deixés passar l'oportunitat de fer un català president del Senat.
El ple de designació es farà dijous de la setmana vinent. Si és escollit, Iceta pensa compaginar el càrrec amb la presidència del grup socialista al Parlament.
El Tribunal Suprem tanca la 13a setmana de judici i ho fa sense haver-se pronunciat sobre si allibera o no els encausats en presó preventiva i que han de recollir l'acta de diputat o senador. La Fiscalia s'hi oposa i encara queden Vox i l'advocada de l'Estat per pronunciar-se. A la sessió d'avui, més votants de l'1 d'octubre han relatat casos de violència policial. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui hem escoltat testimonis de Badalona, Caldes de Montbuí, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Vallbona d'Anoia, Sant Joan de Vilatorrada i Llinars del Vallès. Tots han descrit la jornada com a festiva i han narrat que ciutadans particulars, a qui no van identificar, van fer arribar el material electoral. També han descrit escenes violentes per part dels cossos de seguretat de l'Estat. Un dels testimonis, Nemesio Fuentes, ha explicat que la Guàrdia Civil va trencar la porta del col·legi amb una maça, tot i que estava oberta.
Llegó un guardia civil con un mazo, empezó a golpear la puerta. Si hubiera preguntado, se le podía haber dicho que la puerta se abría hacia afuera y no hacia adentro, como él pensaba, además que estaba abierta, no estaba cerrada con llave.
La sessió reprendrà dilluns a les 10 del matí, però encara haurem d'estar pendents del Suprem després que la Fiscalia s'hagi oposat a que els presos polítics que van resultar elegits com a candidats al Congrés i al Senat puguin agafar l'acta en les respectives sessions constitutives del 21 de maig. A banda de la Fiscalia, també s'han de posicionar sobre aquesta petició les altres dues acusacions del judici de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, els 7 magistrats del Tribunal Suprem hauran de decidir què fan i si decreten la llibertat o només donen un permís específic per escarcerar-los per assistir als plens de Constitució.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més d'un miler d'estudiants universitaris i de secundària d'arreu de Catalunya s'han manifestat avui a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, reclamant la rebaixa del preu de les matrícules a les universitats públiques. Asseguren que els preus expulsen les classes mitjanes i treballadores de les aules. També han recollit 40.000 signatures per entrar una iniciativa legislativa popular al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
Hola, em dic Jan i pago 2.300 euros a l'any per estudiar la meva carrera.
Hola, em dic Joan. Jo estudio Economia i pago 1.260 euros cada any per estudiar la meva carrera.
Hola, em dic Marina, estudio Periodisme i pago 2.400 euros per estudiar la meva carrera.
Són tres exemples dels preus d'un sol curs a la Universitat Pública Catalana. En algun cas és més del doble que d'altres comunitats autònomes. Això, asseguren, impedeix matricular-se moltes persones. Anabel Flavit és de la UAP.
Estan suposant l'expulsió de la classe treballadora de les aules. Cada vegada han de pagar més. A més, no se té en compte que les beques són insuficients i que, a més, el preu del grau se li afegeix el transport, el menjar i el preu del lloguer, que, com sabem, no és gens barat.
El Parlament ha aprovat la rebaixa de les matrícules més d'un cop, però res no canvia. Per això ara ja estan a 10.000 signatures una iniciativa legislativa popular. La portaveu d'aquesta ILP, Berta Satoca, denuncia manca de voluntat política.
S'han aprovat tres mocions al Parlament des del 2016 i no hi ha hagut una voluntat política per fer efectiva, no, aquesta rebaixa de taxes.
Un fort dispositiu policial ha impedit la manifestació, que ha estat pacífica en tot moment, apropar-se al Parlament.
Polèmica per la nova guia d'avaluació de les persones afectades per fibromiàlgia, fatiga crònica, electrosensibilitat o sensibilitat química múltiple. En reclamen la seva retirada, ja que consideren que no s'ha elaborat correctament. Alguns dels afectats s'han manifestat avui a les portes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Lleida. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Consideren que el document elaborat per l'INSS s'ha fet sense comptar amb especialistes en aquestes malalties ni tampoc representants dels pacients. Això, asseguren, ha donat com a resultat una guia obsoleta, sense base científica i incompleta. Ho explica la Maite, membre de PAICAM, la plataforma d'afectats per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Necessitem que realment s'ho prenguin en sèrio, que realment promoguin una investigació, que els metges s'impliquin de veritat, que escoltin els malalts i que les guies se facin en base a algun estudi especialitzat.
Després de la concentració, representants del col·lectiu han entregat una carta d'al·legacions adreçada a la directora general de l'Institut de la Seguretat Social. Convocatòries com la de Lleida s'han repetit en més d'una trentena de ciutats de tot l'estat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A Sabadell, els Mossos d'Esquadra han detingut els pares d'un nadó de 20 mesos, al qual se li van detectar nivells de cocaïna a la sang. El menor, que ha estat uns dies ingressat a l'Hospital Parc Taulí, es troba ara sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La parella va portar el nen al Taulí perquè es trobava malament. En veure els símptomes amb els quals arriba, l'equip mèdic al REP decideix fer-li una anàlisi que acaba determinant que té restes de cocaïna a l'organisme. A partir d'aquí, l'Hospital Sabadellenc activa el protocol davant de possibles casos de maltractament a menors. Després d'uns dies ingressat i de la detenció dels seus pares d'aquesta matinada, a quarts de tres, el nadó es troba ara sota la tutela de la Generalitat. Pel que fa als progenitors, es troben arrestats pendents de passar a disposició judicial.
Presó provisional per qui es creu que hauria estat el responsable de la mort de la veïna de Viladecans, desapareguda el passat mes de març a Cornellà de Llobregat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. L'altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Tots dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció 4 de Cornellà de Llobregat. Un d'ells és qui la policia considera autor de l'homicidi de la veïna de Viladecans, desapareguda a mitjans de març, el cadàver de la qual encara no ha aparegut. El jutge ha decretat per ell presó provisional sense fiança. Pel que fa a l'altre detingut, ha sortit en llibertat amb mesures cautelars i acusat d'un delicte d'encobriment. La causa continua sota secret de sumari.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La candidatura independentista vinculada a Eines de País ha aconseguit imposar-se per primera vegada a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta matinada s'ha tancat el recompte de vots a les cambres de tot Catalunya amb resultats diversos, però amb un tret en comú en totes elles, la baixíssima participació.
A Barcelona, la candidatura impulsada des de l'ANC i encapçalada per l'empresari Joan Canadell ha aconseguit fer-se amb 32 de les 40 vocalies elegibles per sufragi. N'hi ha 60 en total, les 20 restants es reparteixen entre grans empreses i la PIMEC Eines de País ha aconseguit així fer-se amb la majoria a la cambra i suposa un canvi en la institució tradicionalment conservadora.
Això pel que fa a Barcelona. La resta de cambres del país el resultat ha estat divers, però com dèiem, amb el comú denominador de la baixa participació en relació al cens. Ara bé, on aquesta tendència s'ha trencat ha estat a Terrassa, on han augmentat el nombre de vots. Allà també hi havia en joc la candidatura independentista d'Eines de País, però en aquesta ocasió no ha aconseguit la majoria. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
15 de les 25 vocalies que estaven en joc en les eleccions per sufragi universal de la Cambra de Terrassa han estat per a la candidatura encapçalada per Ramon Talamàs, president del Club Sacot Financer. Eines de País, l'altra candidatura, liderada per Natàlia Cugueró, economista, al capdavant de la proposta sobiranista, n'ha obtingut 10. Aquests són els resultats provisionals del procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern. L'altra característica és la gran mobilització, 1.036 vots. De fet, a Terrassa és on més ha augmentat la participació de tot Catalunya. Els vots s'han multiplicat per 6. El nou ple es constituirà el proper mes de juny i els representants escolliran el president i el comitè executiu de la institució pel període 2019-2023.
Nissan i els sindicats han arribat a un acord per evitar l'ERO anunciat per l'empresa automobilística. Després de setmanes de negociacions, finalment s'ha firmat l'acord aquest migdia a la Conselleria de Treball.
Els treballadors que es prejubilin tindran un 85% del salari i un complement del 5%, i les indemnitzacions per les baixes voluntàries se situen al voltant dels 50.000 euros. D'aquesta manera, l'empresa tindrà 450 prejubilacions, 50 baixes voluntàries i 100 baixes en el marc d'un programa de reestructuració de l'empresa a nivell europeu. Ara la plantilla de Nissan haurà de ratificar en assemblea el document.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Cau la producció de musclo aquesta temporada a les badies del Delta de l'Ebre. La disminució de l'aliment a causa de les poques pluges i del poc cabal d'aigua que ha baixat pel riu, sumat a la presència d'espècies invasores, fa que les previsions siguin d'una collita que no superarà els 2 milions de quilos. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Això ha fet que l'aliment que arriba per als musclos a les badies dels alfacs i del fangar és enguany escàs. A més, les temperatures suaus d'esta primavera tampoc afavorixen el creixement del mol·lusc. Miguel Carles és el president de la Federació de Productors FEPROMODEL.
El musclo no té prou xitxa i no creix lo suficient. I a més, el no fer sol, què passa? Pues, i fer fresca, pues, tampoc provoca menjar.
La situació d'incertesa a l'inici d'esta temporada és sumar al fet que l'estiu passat els productors van haver de fer front a la mortalitat de cria de les badies a causa de les altes temperatures de l'aigua i amb els elevats costos que això suposa per als productors que han hagut de reposar tota la cria. A esta incertesa cal sumar també els efectes del cranc blau que aconseguís tallar i travessar les xarxes de protecció dels vivers i menjar-se els musclos i també les ostres. Davant d'esta situació, els productors de mol·luscs calculen que enguany serà una temporada curta per al musclo i amb una producció escassa que ben just arribarà als 2 milions de quilos.
Calonja i Sant Antoni, juntament amb la Universitat de Girona, han impulsat un estudi sobre les varietats de vinya de la zona. Aquestes podrien ser úniques al món. Els resultats es portaran a la Universitat de La Rioja perquè confirmin aquesta teoria. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. L'estudi consisteix en identificar genèticament fent una anàlisi de l'ADN de les diverses varietats de raïm que hi ha a Calonja i contrastar-los amb les 1.700 mostres de les que disposa la base de dades de la Universitat de La Rioja amb l'objectiu de resoldre si tenen alguna similitud amb d'altres varietats existents o si són úniques i singulars. Pedro Balda és doctor en enologia a la Universitat de La Rioja.
Ojalá que como resultado de este estudio yo estaría muy satisfecho si apareciesen 3, 4 o 5 nuevas variedades.
Per realitzar l'estudi s'han recollit una quarantena de varietats conegudes a nivell local com la negra del Caïm, cua d'ovella, avellier o mollí i ara toca esperar els resultats.
En cultura, Reus dona avui el tret de sortida de la 23a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi. Fins diumenge passaran per la capital del Baix Camp 31 companyies consolidades i emergents, tant del país com internacionals, que oferiran 22 espectacles i més de 100 representacions. La nova ràdio, David Fernández.
Com sempre, hi haurà companyies consolidades, com és el cas de la belga Circus Ronaldus, Premi Ciutat de Barcelona el 2017, o els catalans Escarlata Circus, formada pels fundadors del Trapezi. A més, també trobarem els clowns Mortella i Manzani o l'Ateneu Popular Nou Barris o dues coproduccions del festival amb les companyies Domikowski i Agranov i Toti Toronell. Leandre Mendoza és el director artístic del Trapezi.
El que oferim són grans espectacles, espectacles de carrer, espectacles de teatre, espectacles de mela, una gran qualitat professional. El circ està fent molt de camí en el món de les arts escèniques i de l'art i la cultura. Creiem que el Trapezi és una cita inevitable.
Un altre dels plats forts, com sempre, seran les tres sessions de cabaret que tindran lloc cada nit de dijous a dissabte a la plaça del Mercadal. La fira també ha reforçat l'apartat professional. Comptarà amb 200 acreditats d'arreu del món i amb la presència de la Federació d'Associacions de Circ de l'Estat o la Coordinadora Estatal de Fires d'Arts Escèniques.
Catalunya tornarà a ser l'escenari d'una gran producció americana. Després de Girona amb Joc de Trons, ara és el torn de Besalú, a la Garrotxa. La plataforma HBO rodarà a la vila medieval garrotxina part de la tercera temporada de la sèrie Westworld. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Westworld és una sèrie de la plataforma HBO que es centra en un parc temàtic futurista ambientat al Far West i habitat per robots pràcticament humans. Però la tercera d'aquesta producció tindria segell garrotxí, perquè hauria escollit Besalú com un dels escenaris de la trama argumental. Ni la productora ni l'Ajuntament han confirmat que es tracti d'aquesta sèrie, però el que sí que assegura el consistori és que la Vila Comtal serà l'escenari d'un rodatge important aquest mes de maig. Fina Sorina és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Besalú.
Ho veiem com una gran oportunitat, com una qüestió positiva, tant pel municipi en general com a nivell també particular, per tot allò que té a veure amb desenvolupament econòmic i comercial.
El gruix de les gravacions amb els actors i els 90 figurants tindrà lloc del 22 al 24 de maig.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Barcelona va sorprendre el Terrassa en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals.
Els d'Esteller es van imposar a l'àrea olímpica de Terrassa per 9 a 11 i ara tenen el factor piscina a favor. Si demà guanyen a la nova escullera, certificaran el passi a la final. A la Lliga Femenina, l'Astralpul Sabadell i el Sant Andreu no van desaprofitar el fet de jugar a casa i van fer el primer pas per accedir a la final. Les vallesanes van superar el Mediterrani per 17 a 7 i les andreuenques van derrotar el Mataró per 9 a 4. El segon partit de la sèrie es disputarà dissabte.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Primer pas fet per part de l'Astralpul Natació Sabadell per ser present a la final de la Lliga Premat de Waterpolo Femení. En el primer partit de la semifinal disputat ahir a Can Llong, les de David Palma van complir els pronòstics i es van imposar per un clar 17 a 7 al Mediterrani. Maika García i Ani Espar, cadascuna amb 4 gols, van ser les principals armes ofensives d'un Astralpul que, això sí, va fallar 3 dels 4 penals que va intentar. A mitjans del tercer quart, Ainara Ferrer va substituir Laura Ester i la jove portera sabadellenca va signar una bona actuació sota pals.
Molt contenta amb el partit que m'ha sortit. També que el de sempre, que la defensa ajuda molt, però bueno, això de parar 2 o 3 1 contra 1, doncs dius, hòstia, em sento bé, saps?
Dissabte a les 12 del migdia, l'Astralpul tindrà l'oportunitat de ser finalista per la via ràpida si guanya a la piscina del Medi. Recordem que les de David Palma també volen ser el primer equip de la història que guanya 9 lligues de forma consecutiva.
En bàsquet continuen les recepcions i felicitacions a l'Uni Girona.
El flamant campió de la Lliga Femenina de Bàsquet ha estat rebut avui a la Generalitat de Catalunya després de conquerir el segon títol de la competició domèstica. El cap de setmana han superat el gran favorit, el Perfumeries Avenida de Salamanca. El club gironí ara té com a objectiu trobar els diners necessaris per poder jugar a l'Eurolliga.
I a la Lliga ACB, la penya juga avui una de les 3 finals al Palau per ser a play-off.
Els verd i negres a 2:15 rebran l'Ucamp Múrcia de Cito Alonso, que està en descens. D'altra banda, el Baxi Manresa, un barceloní, ha posat la veu a l'himne. És una de les peces que han contribuït a animar el pavelló del Congost en els partits de la Lliga Endesa.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Di. Encara que s'ensorrin tots els edificis i que ens sostingui un trist desig de continuar i que ens sembli que l'únic verb és caure i que temem aquell que sempre calla i que els cercles que es tanquen ens estrenyin i que haguem d'oblidar per sobreviure i que haguem preferit no actuar i que el passat ens cridi sempre a seure i que una guixada no ens deixi oblidar i que la poesia ens abandoni i que fem rimar paraules repetides i que haguem desaprès a perdonar i que sapiguem que construir és efímer i que creguem en la il·lusió de l'art, encara que ens sembli que hem conjugat tots els verbs, sabem que el llistat no es tanca i ens podrem creure forts perquè tenim un dels consols dels dèbils que haurem pogut, malgrat dir. Josep Maria Ripoll, dins del llibre Di.
Topònims.
Prades, lloc d'altura a la comarca del Baix Camp, reconegut per la seva font i les seves parets de pedra rogenca. A nivell geogràfic, la història el contempla com un paratge òptim per a les feines de la ramaderia i el pasturatge, gràcies als abundants i amplis espais d'herbatge de què disposava. Dos oficis que, en plena edat mitjana, i donada la seva importància, fins i tot podien determinar en part el nom d'un municipi. Així ho explica l'expert en toponímia i onomàstica Miquel Llassans.
El pasturatge i l'agricultura eren les dues bases doncs, del sosteniment i que els noms que relacionats amb l'agricultura i amb el pasturatge generalment tenen molta incidència i tenen i pesen molt. O sigui que Prada seria el que el diu el nom, un lloc de prats.
Els pradencs i les pradenques de fa segles van concretar part de la seva identitat al voltant dels prats, on treien a pasturar el seu ramat. El nom de la vila de Prades n'és una mostra històrica.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Compte enrere per l'inici de la campanya electoral de les municipals i les europees. L'arrencada coincideix amb l'aval definitiu del Tribunal Constitucional a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Parlament Europeu. Montse Manent.
El tret de sortida d'aquesta doble campanya electoral serà aquesta mitjanit amb els tradicionals actes de penjada de cartells. A Tarragona, 12 candidatures diferents es disputen l'alcaldia de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Cal destacar que actualment al plenari de l'Ajuntament de Tarragona el formen 7 partits polítics i 2 consellers no adscrits. Aquests partits polítics són el PSC, el PP, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, la CUP, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa i Units per Avançar. D'aquests partits polítics, Units per Avançar i Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa no es presenten.
Més d'un miler d'estudiants universitaris i de secundària d'arreu de Catalunya s'han manifestat a Barcelona per reclamar la rebaixa del preu de les matrícules a les universitats públiques.
Denuncien que els preus expulsen les classes mitjanes i treballadores de les aules. Així ho ha assegurat a la xarxa l'estudiant de la UAB, Anabel Flavit.
Estan suposant l'expulsió de la classe treballadora de les aules. Cada vegada han de pagar més. A més, no se té en compte que les beques són insuficients i que, a més, el preu del grau se li afegeix el transport, el menjar i el preu del lloguer, que, com sabem, no és gens barat.
A Sabadell, els Mossos d'Esquadra han detingut els pares d'un nadó de 20 mesos al qual se li van detectar nivells de cocaïna a la sang.
El menor, que ha estat uns dies ingressat a l'Hospital Parc Taulí, es troba ara sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La parella va portar el nen al Taulí perquè es trobava malament. En veure els símptomes amb els quals arriba, l'equip mèdic que el rep decideix fer-li una anàlisi que acaba determinant que té restes de cocaïna a l'organisme. A partir d'aquí, l'Hospital Sabadellenc activa el protocol davant de possibles casos de maltractament a menors. Després d'uns dies ingressat i de la detenció dels seus pares aquesta matinada, a 3:15, el nadó es troba ara sota la tutela de la Generalitat.
El Departament d'Interior adverteix a l'Ajuntament de Cervià de Ter, al Gironès, que no pot contractar seguretat privada per substituir els Mossos d'Esquadra.
L'advertència l'ha fet el director general de Seguretat, Jordi Jardí, des de la xarxa. Tot i això, Jardí s'ha mostrat disposat a dialogar amb l'alcaldessa del municipi per trobar una solució.
Jo que sí que li demanaria a l'alcaldessa, o ja m'ofereixo jo i m'hi posaré en contacte directament, doncs que seguim una taula i que buscarem el mecanisme per tal de que puguem dotar de més seguretat en aquest municipi mitjançant seguretat privada. Que no hi ha cap problema, però que ho hem de fer emparats per l'articulat de la llei de la seguretat privada, perquè si no estem incorrent doncs, en una falta administrativa que no l'hem de fer, i molt menys des d'una administració pública.
Arrenca la 23a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi a Reus.
Fins diumenge passaran per la capital del Baix Camp 31 companyies que oferiran 22 espectacles i més de 100 representacions.
La nova ràdio, David Fernández.
A més, també trobarem els clowns Mortela i Manzani o l'Ateneu Popular Nou Barris o dues coproduccions amb les companyies Domikowski i Agranov i Toti Toronell. Leandre Mendoza és el director artístic del Trapezi.
Lo que oferim és, són grans espectacles, grans de carrer, espectacles de teatre, espectacles de vila, una gran qualitat professional.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dijous
doncs ve dominada pel pas d'un feble sistema frontal que, de cara al final del dia, comportarà un augment dels núvols i també algunes febles precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. De cara a la propera nit i matinada, aquestes precipitacions també poden afectar d'altres punts del Terç Nord, però en principi seria de fenòmens més aviat febles i aïllats. De cara a demà ens creua un petit sistema frontal, que això també doncs, comportarà la possibilitat de ruixats, sobretot durant la tarda al Terç Nord del territori i cap al vespre a d'altres punts del quadrant nord-est. En principi serien d'intensitat feble o localment moderada. I pel que fa a les temperatures, avui, malgrat que l'ambient és molt suau al centre del dia, esperem que les temperatures, doncs, la veritat, siguin més baixes que no pas ahir. Ahir recordem que van arribar fins a 29 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Avui, en principi, tot i que encara podran arribar en aquell punt, aquests 28-29, a la resta del país, les temperatures seran molt més agradables. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabies que les duixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Compte enrere per l'inici de la campanya electoral de les municipals i les europees. El tret de sortida arribarà poques hores després que el Tribunal Constitucional hagi donat llum verda definitiva a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per concórrer a les eleccions al Parlament Europeu.
El Tribunal ha inadmès per unanimitat els recursos presentats tant per Ciutadans com pel Partit Popular contra la decisió del jutjat de Madrid de permetre la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les eleccions europees. El Constitucional considera que no es viola cap dret fonamental. Així acaba la polèmica que va portar la Junta Electoral Central a vetar els tres líders independentistes de la llista de Lliures per Europa.
Sigui com sigui, aquesta mitjanit se celebren els tradicionals actes de penjada de cartells que a la pràctica donen el tret de sortida a aquesta doble campanya electoral.
Pel que fa a les municipals, 113 localitats catalanes ja saben qui serà el seu alcalde, perquè només hi ha una candidatura. Representen el 12% de les poblacions catalanes.
On sí que s'hi han presentat, però, més candidatures és a grans ciutats com Tarragona, on en aquestes municipals hi concorreran fins a 12 partits en la cursa per l'alcaldia de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Cal destacar que actualment al plenari de l'Ajuntament de Tarragona el formen 7 partits polítics i 2 consellers no adscrits. Aquests partits polítics són el PSC, el PP, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, la CUP, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa i Units per Avançar. D'aquests partits polítics, Units per Avançar i Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa no es presenten, però sí que ho fan en Comú Podem Tarragona i a Suma, ara Tarracó 5 Estrelles, Centrats per Tarragona, Assemblea per Tarragona, Vox, Pacma i el PDeCAT passa a ser Junts per Tarragona. Per tant, 12 partits opten a tenir representació al consistori en aquests comicis on no es preveu un guanyador clar ni tampoc un partit que destaqui per sobre els altres. Ara s'haurà de veure com avança la campanya electoral de cada partit polític.
El candidat socialista a la presidència del Senat, Miquel Iceta, ha dit que seria un error que el Parlament evités que un català presidís la Cambra Alta. Iceta, que necessita ser elegit senador per designació autonòmica, ha demanat que respecti la regla no escrita que diu que els grups no veten els candidats escollits pels altres partits.
Iceta és candidat a substituir l'expresident José Montilla, que ha renunciat al seu escó a la Cambra Alta. El primer secretari del PSC ha recordat quin és la costum al Parlament i ha reivindicat els més de 600.000 vots rebuts les darreres eleccions autonòmiques. Miquel Iceta ha destacat, a més, que es tracta d'una oportunitat.
Soc conscient de la importància que pot tenir en aquest moment, un moment greu de la política catalana i espanyola, la presència d'un català al capdavant del Senat. En la meva opinió, seria un greu error que el Parlament deixés passar l'oportunitat de fer un català president del Senat.
El ple de designació es farà dijous de la setmana vinent. Si és escollit, Iceta pensa compaginar el càrrec amb la presidència del grup socialista al Parlament.
El Tribunal Suprem tanca la 13a setmana de judici i ho fa sense haver-se pronunciat sobre si allibera o no els encausats en presó preventiva i que han de recollir l'acta de diputat o senador. La Fiscalia s'hi oposa i encara queden Vox i l'advocada de l'Estat per pronunciar-se. A la sessió d'avui, més votants de l'1 d'octubre han relatat casos de violència policial. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui hem escoltat testimonis de Badalona, Caldes de Montbuí, Sant Miquel de Balanyà, Vic, Vallbona d'Anoia, Sant Joan de Vilatorrada i Llinars del Vallès. Tots han descrit la jornada com a festiva i han narrat que ciutadans particulars, a qui no van identificar, van fer arribar el material electoral. També han descrit escenes violentes per part dels cossos de seguretat de l'Estat. Un dels testimonis, Nemesio Fuentes, ha explicat que la Guàrdia Civil va trencar la porta del col·legi amb una maça, tot i que estava oberta.
Llegó un guardia civil con un mazo, empezó a golpear la puerta. Si hubiera preguntado, se le podía haber dicho que la puerta se abría hacia afuera y no hacia adentro, como él pensaba, además que estaba abierta, no estaba cerrada con llave.
La sessió reprendrà dilluns a les 10 del matí, però encara haurem d'estar pendents del Suprem després que la Fiscalia s'hagi oposat a que els presos polítics que van resultar elegits com a candidats al Congrés i al Senat puguin agafar l'acte en les respectives sessions constitutives del 21 de maig. A banda de la Fiscalia, també s'han de posicionar sobre aquesta petició les altres dues acusacions del judici de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, els 7 magistrats del Tribunal Suprem hauran de decidir què fan i si decreten la llibertat o només donen un permís específic per escarcerar-los per assistir als plens de Constitució.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més d'un miler d'estudiants universitaris i de secundària d'arreu de Catalunya s'han manifestat avui a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, reclamant la rebaixa del preu de les matrícules a les universitats públiques. Asseguren que els preus expulsen les classes mitjanes i treballadores de les aules. També han recollit 40.000 signatures per entrar a una iniciativa legislativa popular al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
Hola, em dic Jan i pago 2.300 euros a l'any per estudiar la meva carrera.
Hola, em dic Joan. Jo estudio Economia i pago 1.260 euros cada any per estudiar la meva carrera.
Hola, em dic Marina, estudio Periodisme i pago 2.400 euros per estudiar la meva carrera.
Són tres exemples dels preus d'un sol curs a la Universitat Pública Catalana. En algun cas és més del doble que d'altres comunitats autònomes. Això, asseguren, impedeix matricular-se moltes persones. Anabel Flavit és de la UAP.
Estan suposant l'expulsió de la classe treballadora de les aules. Cada vegada han de pagar més. A més, no se té en compte que les beques són insuficients i que, a més, el preu del grau se li afegeix el transport, el menjar i el preu dels lloguers, que, com sabem, no és gens barat.
El Parlament ha aprovat la rebaixa de les matrícules més d'un cop, però res no canvia. Per això ara ja estan a 10.000 signatures d'entrar a una iniciativa legislativa popular. La portaveu d'aquesta ILP, Berta Satoca, denuncia manca de voluntat política.
S'han aprovat tres mocions al Parlament des del 2016 i no hi ha hagut una voluntat política per fer efectiva, no, aquesta rebaixa de taxes.
Un fort dispositiu policial ha impedit la manifestació, que ha estat pacífica en tot moment, a apropar-se al Parlament.
I a Girona, la vaga d'escombraries iniciada aquesta matinada està començant a portar ja les primeres conseqüències. L'Ajuntament de la ciutat ha fet una crida a veïns, botigues i establiments perquè, en la mesura del possible, guardin les escombraries a casa o dins dels locals mentre duri la vaga. Hi ha serveis mínims, però a les portes de la celebració del temps de flors, l'alcaldessa Marta Madrenes vol evitar com sigui la imatge d'una ciutat bruta. FM Girona, Jordi Lloret.
Aquesta matinada ha començat una vaga indefinida dels treballadors de l'empresa Girona Més Neta, encarregada de la neteja i recollida d'escombraries de la ciutat de Girona, després que no hagin arribat a un acord amb l'empresa i l'Ajuntament. Reclamen la signatura d'un nou conveni, més personal i més recursos. L'aturada, que arriba després d'una jornada d'ahir marcada per una marató de reunions tenses, coincidirà de moment amb l'inici de la campanya electoral aquesta nit i amb l'inici del Girona Temps de Flors aquest dissabte. La situació dels treballadors de Girona Més Neta ja va marcar les demandes dels sindicats en la jornada de l'1 de maig, mentre que divendres passat la plantilla es va manifestar pels carrers de Girona en un darrer intent de fer-se sentir.
Polèmica per la nova guia d'avaluació de les persones afectades per fibromiàlgia, fatiga crònica, electrosensibilitat i sensibilitat múltiple. En reclamen la seva retirada, ja que consideren que no s'ha elaborat correctament. Alguns dels afectats s'han manifestat avui a les portes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Lleida. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Consideren que el document elaborat per l'INSS s'ha fet sense comptar amb especialistes en aquestes malalties ni tampoc representants dels pacients. Això, asseguren, ha donat com a resultat una guia obsoleta, sense base científica i incompleta. Ho explica la Maite, membre de PAICAM, la plataforma d'afectats per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Necessitem que realment s'ho prenguin en sèrio, que realment promoguin una investigació, que els metges s'impliquin de veritat, que escoltin els malalts i que les guies se facin en base a algun estudi especialitzat.
Després de la concentració, representants del col·lectiu han entregat una carta d'al·legacions adreçada a la directora general de l'Institut de la Seguretat Social. Convocatòries com la de Lleida s'han repetit en més d'una trentena de ciutats de tot l'estat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A Sabadell, els Mossos d'Esquadra han detingut els pares d'un nadó de 20 mesos al qual se li van detectar nivells de cocaïna a la sang. El menor, que ha estat uns dies ingressat a l'Hospital Parc Taulí, es troba ara sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La parella va portar el nen al Taulí perquè es trobava malament. En veure els símptomes amb els quals arriba, l'equip mèdic que el rep decideix fer-li una anàlisi que acaba determinant que té restes de cocaïna a l'organisme. A partir d'aquí, l'Hospital Sabadellenc activa el protocol davant de possibles casos de maltractament a menors. Després d'uns dies ingressat i de la detenció dels seus pares d'aquesta matinada, a quarts de tres, el nadó es troba ara sota la tutela de la Generalitat. Pel que fa als progenitors, es troben arrestats pendents de passar a disposició judicial.
El Departament d'Interior adverteix l'Ajuntament de Cervià de Ter que no pot contractar seguretat privada per substituir els Mossos d'Esquadra.
El director general de Seguretat, Jordi Jardí, ha explicat a la xarxa que la seguretat privada pot complementar serveis de la policia local, però no substituir els Mossos en les seves funcions. Recordem que l'Ajuntament de Cervià de Ter ha anunciat la contractació de seguretat privada per fer les patrulles nocturnes pel municipi davant la manca d'efectius dels Mossos. Tot i això, el director general de Seguretat s'ha mostrat disposat a dialogar amb l'alcaldessa del municipi i trobar una solució.
Jo que sí que li demanaria a l'alcaldessa, o ja m'ofereixo jo i m'hi posaré en contacte directament, doncs que seguim una taula i que buscarem el mecanisme per tal de que puguem dotar de més seguretat en aquest municipi mitjançant seguretat privada. Que no hi ha cap problema, però que ho hem de fer emparats per l'articulat de la llei de la seguretat privada, perquè si no estem incorrent doncs, amb una falta administrativa que no l'hem de fer, i molt menys des d'una administració pública.
Interior sí que ha autoritzat recentment la seguretat privada per complementar la tasca de les policies locals a Premià de Dalt, al Maresme i a Matadepera, al Vallès Occidental.
Nou pas per la integració dels menors migrants no acompanyats als MENA a la Conca del Barberà. A l'Espluga de Francolí han empadronat a 3 al municipi. Per poder-ho fer, han hagut de fer constar com a lloc de residència l'alberg Jaume I, on estan allotjats. L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Dels tres nois, el govern del Marroc ja ha confirmat l'edat i la procedència d'un. D'aquesta manera, des de la Fundació Diagrama, qui gestiona la tutela dels nois, esperen que s'agilitzin els processos administratius. Ara la Fundació treballa perquè els nois entrin a un pis tutelat. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, ha assegurat que la Fundació se sent còmoda aquí, a l'Espluga, al territori, i que volen buscar habitatges al mateix municipi o a la zona.
Sempre s'ha sentit còmode aquí i, per tant, buscava l'entorn. Jo podem a veure si és aquí a l'Espluga o en un altre poble que troben ells un espai que els permeti fer aquests pisos tutelats.
Ara mateix hi ha una trentena de nois a l'alberg Jaume I des de la Generalitat treballant a contrarellotge per tenir a punt aquests pisos tutelats, preveient una altra arribada massiva aquest estiu.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Cau la producció de musclo aquesta temporada a les badies del Delta de l'Ebre. La disminució de l'aliment a causa de les poques pluges i del poc cabal d'aigua que ha baixat del riu, sumat a la presència d'espècies invasores, fa que les previsions siguin d'una collita que no superarà els 2 milions de quilos. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Això ha fet que l'aliment que arriba per als musclos a les badies, dels alfacs i del fangar, és enguany escàs. A més, les temperatures suaus d'esta primavera tampoc afavorixen el creixement del molusc. Miguel Carles és el president de la Federació de Productors FEPROMODEL.
El musclo no té prou xitxa i no creix el suficient. I a més, el no fer sol, què passa? Pues, i fer fresca, pues, tampoc provoca menys.
La situació d'incertesa a l'inici d'esta temporada és sumar al fet que l'estiu passat els productors van haver de fer front a la mortalitat de cria de les badies a causa de les altes temperatures de l'aigua i amb els elevats costos que això suposa per als productors que han hagut de reposar tota la cria. A esta incertesa cal sumar també els efectes del cranc blau que aconseguís tallar i travessar les xarxes de protecció dels vivers i menjar-se els musclos i també les ostres. Davant d'esta situació, els productors de molusc calculen que enguany serà una temporada curta per al musclo i amb una producció escassa que ben just arribarà als 2 milions de quilos.
Comença a desencallar-se el reivindicat projecte de variant d'Olot. Ja s'han adjudicat l'estudi d'impacte ambiental en el qual s'analitzaran diverses opcions i entre elles una proposta desestimada pel Ministeri de Foment que ara torna a estar sobre la taula. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Una de les propostes desestimades pel Ministeri de Foment per a desenvolupar la variant d'Olot torna a estar sobre la taula. És la hipotètica construcció d'un túnel per darrere l'Hostal del Sol, proposada fa anys pel mateix Ajuntament. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Coromines, després d'arrencar el compromís de la Generalitat d'incloure aquesta opció entre els estudis de la variant.
El traçat prioritari per tota la zona de davant de l'Hostal del Sol serà el que passi soterrat, el que va proposar l'Ajuntament d'Olot després d'un estudi. Aquest serà el prioritari, però tinc el compromís de que s'estudiarà el túnel per darrere l'Hostal del Sol.
Les diferents propostes s'analitzaran en l'estudi d'impacte ambiental que el Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar aquest dimecres.
En cultura, Reus dona avui el tret de sortida de la 23a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi. Fins diumenge passaran per la capital del Baix Camp 31 companyies, consolidades i emergents, tant del país com internacionals, que oferiran 22 espectacles i més de 100 representacions. La nova ràdio, David Fernández.
Com sempre, hi haurà companyies consolidades, com és el cas de la belga Circus Ronaldus, Premi Ciutat de Barcelona el 2017, o els catalans Escarlata Circus, formada pels fundadors del Trapezi. A més, també trobarem els clowns Mortella i Manzani o l'Ateneu Popular Nou Barris o dues coproduccions del festival amb les companyies Domikowski i Agranov i Toti Toronell. Leandre Mendoza és el director artístic del Trapezi.
El que oferim són grans espectacles, espectacles de carrer, espectacles de teatre, espectacles de vila, una gran qualitat professional. El circ està fent molt de camí en el món de les arts escèniques i de l'art i la cultura. Creiem que el Trapezi és una cita inevitable.
Un altre dels plats forts, com sempre, seran les tres sessions de cabaret que tindran lloc cada nit de dijous a dissabte a la plaça del Mercadal. La fira també ha reforçat l'apartat professional. Comptarà amb 200 acreditats d'arreu del món i amb la presència de la Federació d'Associacions de Circ de l'Estat o la Coordinadora Estatal de Fires d'Arts Escèniques.
I a Badalona, una cinquantena d'artistes locals estan pintant les columnes del pàrquing que hi ha sota el pont de l'autopista al seu pas pel barri de Sant Roc. L'acció és una de les activitats de les festes de maig de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Cada artista s'encarregarà de personalitzar amb el seu estil una fila de tres pilars. Segons els organitzadors, la intervenció de les prop de 50 columnes que toquen els barris del Congrés i Sant Roc aportarà un canvi estètic important a la zona. A partir d'avui, els artistes treballaran amb elevadors perquè les pintures tinguin alçada i llueixin igual quan hi hagi cotxes aparcats. Però el principal repte que hauran d'afrontar no és l'altura, sinó la dificultat de pintar en una superfície circular. Ho explica l'artista Juanjo Surace.
Estoy improvisando, hice un boceto, pero viéndolo en foto no me había dado cuenta bien del formato en el que tengo que pintar. La superficie es un poco complicada al ser circular. Hay muy poca superficie de cara al espectador.
Alguns dels artistes que participen en aquesta iniciativa són badalonins, com és Pogo o Sergi Bastida, però també n'hi haurà d'internacionals.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, l'Aleix Esteller segella la 13a temporada consecutiva al Noia Freixenet.
El Noia i el capità del primer equip han reafirmat el compromís del jugador per una temporada més al club de la capital del Cava, segons han informat a través de la web del club.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Esteller ha assegurat que és un orgull poder defensar un any més la samarreta del Noia, posant en valor la temporada que ha fet l'equip i desitjant la temporada que ve repetir o poder millorar la temporada que han fet. Des del seu ascens al primer equip procedent dels equips formatius, Esteller ha guanyat la Copa del Rei d'Igualada el 2008, la Copa de la Serp de Forte de Imarmi a 2014 i la Copa Continental contra el Barça a 2014 també. El jugador del Noia també ha disputat tres fases finals de la Lliga Europea, ha estat finalista de la Copa del Rei de 2012 a Vilanova, ha disputat els quarts de final de la Lliga Europea de 2013 i 2019 contra el Benfica i el Barça, respectivament, a més de jugar tres supercopes d'Espanya.
En bàsquet continuen les recepcions i felicitacions a l'Uni Girona.
El flamant campió de la Lliga Femenina de Bàsquet ha estat rebut avui a la Generalitat de Catalunya després de conquerir el segon títol de la competició domèstica al cap de setmana en superar el gran favorit, el Perfumeries Avenida de Salamanca. El club gironí ara té com a objectiu trobar els diners necessaris per poder jugar a l'Eurolliga. Escoltem el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, i el secretari d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueres.
Us volem demanar ajuda. Realment necessitem el recolzament de totes les institucions, necessitem el recolzament de les empreses i necessitem el recolzament de la nostra afició per poder tirar endavant aquest nou repte.
I serem amb la intensitat que sigui necessària com perquè aquest repte, i que aquests dies sentia que dèieu, ei, si hem d'anar a Europa necessitem més suport, doncs dir-vos que la Generalitat hi serà amb tota la intensitat que calgui perquè aquest somni europeu doncs, també pugui ser un camí, un procés, una aventura que es pugui afrontar amb solidesa i, per tant, amb la màxima, diguem, oportunitat per fer-ho el millor possible.
Avui comença l'activitat de la Fórmula 1 al circuit de Catalunya Montmeló,
que a partir de demà acull el Gran Premi d'Espanya. Serà el 29è Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa al circuit Vallèsà. A partir d'aquesta tarda hi haurà activitats pels aficionats com la visita al pit lane o la trobada amb els pilots per a la signatura d'autògraf. El Gran Premi homenatjarà la figura d'Ayrton Senna en el 25è aniversari de la seva mort. Per aquest motiu, ahir es va presentar una estàtua de bronze de tamany real del pilot brasiler i que quedarà exhibida al circuit. Tot plegat mentre continuen les negociacions per mantenir Fórmula 1 a Catalunya en properes edicions, ja que enguany expira el contracte.
El Barça-Lassa es va desfer del Freikin per la via ràpida en partit de la Lliga Sobal.
Tot i tenir la final a 4 de Colònia a tocar, els blaugrana van demostrar per què són líders invictes i ja campions de la competició domèstica. Els de Xavi Pasqual no es van deixar sorprendre pel Freikin i van obtenir una victòria còmoda per 38-27 en la 27a jornada de Lliga. Els vallesans van aguantar el pols durant la primera part, però 9 minuts sense anotar a l'inici de la segona van ser un decisiu mal enllaç per al duel. Adrià Figueres, amb 8 gols, va ser el màxim anotador del partit. Per al Barça ho va ser Entre Ríos, amb 6 dianes.
L'handbol Banyoles buscarà l'ascens a primera estatal a casa i en directe per Xala.
Tot a punt al pavelló de la Draga de Banyoles per viure un cap de setmana intens d'handbol amb l'ascens a la primera estatal d'handbol en joc. Demà dissabte i diumenge a la capital del Pla de l'Estany, l'handbol Banyoles lluitarà per pujar de categoria contra el Navarreta, el Corazoncistas de Madrid i l'Agustinos.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Al llarg de gairebé un segle i quart de vida, el cinema ha estat una font d'inspiració per a moltes imaginacions. Des del viatge al satèl·lit lunar rodat per Georges Méliès l'any 1902 fins al final de la saga de Marvel, Els Venjadors, aquest darrer mes d'abril, les projeccions cinematogràfiques ens han permès somiar amb històries fantàstiques impossibles de trobar en la nostra quotidianitat. Però a vegades, en el nostre dia a dia, també hi ha històries increïbles que superen la ficció, des de personatges admirables a injustícies denunciables. Aquí és on entren els documentals i el seu principal festival a casa nostra és el Docs Barcelona. Aquesta edició 2019 del Docs Barcelona arriba amb una varietat enorme de temes, estils i nacionalitats. En total s'hi presentaran 41 pel·lícules procedents de 26 països diferents. L'encarregada d'obrir foc el 15 de maig és Aquarela, del rus Víctor Kosakovsky. Altres produccions destacades seran A Vegan Seguir la Revolución, el primer documental internacional sobre el referèndum de l'1 d'octubre, Una vida suprema, on Emir Kusturica retrata l'expresident de l'Uruguai Pepe Mujica, i Honeyland, guardonada amb 3 premis a l'últim Festival de Cinema Independent de Sundance. Del 15 de maig, 22a edició del Docs Barcelona, Festival de Cinema Documental de Barcelona. Consulteu-ne la programació sencera al web docsbarcelona.com.
Sabies que...
Nutricionalment, els festucs són aproximadament 50% greix, un 20% proteïna i una mica menys del 30% de carbohidrat, inclosa la fibra. Es tracta, per tant, d'un aliment molt calòric, gairebé 600 quilocalories per cada 100 grams de producte. És un aliment molt ric en micronutrients, baix en sucres i amb un contingut molt interessant en greixos saludables i proteïna completa. Entre les vitamines dels pistatxos en destaca la E, molt important per als aliments rics en greixos, ja que contribueix a evitar l'enreciment. També contenen vitamines del grup B, sobretot la vitamina B1, que intervé en el metabolisme dels hidrats de carboni, vitamina B6, que intervé en el metabolisme dels aminoàcids, i B9, necessària per a la formació de proteïnes estructurals i l'hemoglobina de la sang.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.